Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 4 minuts arribarem al punt de 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimarts, que és 2 d'octubre, un dia de ressaca després dels discursos contundents, molt contundents, d'alguns dels principals líders mundials en aquesta cimera COP26 que ha començat a Glasgow. Ahir era dia de discursos, a partir d'avui venen dies de treballar, d'intentar arribar a acords i, per tant, realment de fixar un full de ruta perquè totes les nacions del planeta puguin treballar i avançar en aquesta protecció d'un planeta que, segons el secretari general de les Nacions Unides, directament ens l'estem carregant i això ho estem fent els humans. En aquest sentit, dues idees. Una també expressada aquestes darreres hores. El president del govern espanyol ha anunciat inversió en transformació verda en 1.350 milions d'euros a partir del 2025. Estem a 2021, a partir del 2025. I a casa nostra, fa tot just uns quants dies, el passat dia 26 d'octubre, el govern de la Generalitat va aprovar la modificació del decret de renovables que ha de permetre justament impulsar aquest tipus d'energies a tot el territori català. Per parlar de com estem, de què hauríem de fer i com hem d'avançar en aquestes energies renovables, a aquesta hora ens acompanya Assumpta Ferran, que és directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya. Senyora Ferran, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. No sé quina valoració en fa vostè d'aquests discursos que ha pogut escoltar per part dels líders mundials aquestes darreres hores, tots ells molt contundents i molt enèrgics. El que passa és que les actuacions que els hi hem vist fins ara no anaven en aquesta línia. Per tant, segurament a nosaltres ens han sorprès en aquest sentit. No sé a vostè què li han semblat.
Bé, no m'han semblat res més que els mateixos que ja venim fa anys escoltant, no? És a dir, fa 30 anys que parlem de clima. De fet, la primera cimera climàtica que es comença a prendre una mica seriosament és l'any 92. Hem avançat poquíssim. De fet, permeteu-me que us ho digui, hem retrocedit. És a dir, en matèria d'emissions i d'ús de combustibles fòssils, probablement en aquest moment és el moment en què n'estem consumint més de la història de la humanitat. Bé, ara, potser ara, això que acabo de dir ara potser no és del tot cert perquè encara estem fent la remuntada de l'any passat, de l'aturada de l'activitat econòmica, no? I potser encara no estem consumint el que consumíem el 2019 perquè, diguem, el sistema no ens ho permet perquè estem en una mena de coll d'ampolla, d'embut, no? Però quan superem aquest embut, consumirem tant o més. És a dir, tenim moltíssima feina per fer, de discursos ja n'hem sentit de tots tipus. Però per mi el que és molt important és entendre que quan parlem de què hem de fer acció, cap a on hem de fer aquesta acció. Fixeu-vos, en aquests moments tenim una tecnologia que no hem tingut mai, a uns preus més competitius com els que no hem tingut mai, que ens permeten girar el model. I permeteu-me que quan parli de model, parlaré de model energètic. Perquè si bé a la cimera de Glasgow, la cimera de les parts, es parla d'acció climàtica, mai hem d'oblidar que l'acció climàtica passa perquè el 75% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle venen de l'energia, ja sigui en com la produïm, com l'extraiem o com la consumim. Per tant, un 75%, diguem-ne que brilla amb llum pròpia, no? Dins de
passa, que fer aquest gir i fer aquest canvi ens implica a tots, no? És a dir, implica les administracions, evidentment, des del punt de vista d'aquesta transició verda, que sembla que ara que és la paraula de moda, no? Transició verda o transformació o transició ecològica, però també ens implica a nosaltres i en la manera com tenim de consumir.
Ens implica absolutament a tots, però mireu, és que a vegades quan repartim, diguem-ne, les actuacions, quan repartim les culpes, si voleu, tendim a escampar amb que tothom té la mateixa responsabilitat i permeteu-me que us digui que no és ben bé així. Diguem-ne, alguns de nosaltres hem estat cridats per representar allò públic, el bé comú de tothom, no? I per tant tenim més responsabilitat i això sempre ho vull deixar damunt de la taula. Vull escampar responsabilitats perquè hi ha qui en té més, no? Aleshores, aquests que tenim més responsabilitats, d'entrada estem obligats a veure cap a on hem de transitar perquè el model, a més, més enllà de verd, si voleu, renovable, a més sigui social, sigui democràtic, sigui equitatiu. Aquests tres conceptes són tan o més importants. I per tant, quan perdem de vista aquests tres conceptes i l'únic que volem fer és una transició a unes energies diferents, crec que estem perdent l'oportunitat de la nostra vida, perquè estem transitant dels fòssils cap a les renovables i això ho podem fer amb diferents models, amb diferents camins. I ara és el moment de tenir clar quin és el camí que volem agafar i quins són els catalitzadors que ens porten cap a un camí o cap a un altre.
Deia que el passat 26 d'octubre el govern va aprovar aquest decret que modificava el decret de les renovables que ja era existent des del 2019. La voluntat amb aquest decret és que de cara al 2030 el 50% de l'energia elèctrica del país sigui generada per renovables. És un objectiu realista aquest o optimista?
És que de fet no és aquesta la voluntat d'aquest decret llei.
No és, doncs mira, anem bé. Vaig bé, doncs.
Sí, de fet la voluntat de que el 50% de l'energia elèctrica que utilitzem sigui renovable el 2030 és una voluntat que emana de la llei del canvi climàtic que es va aprovar l'any 2017 a Catalunya.
Sí.
El que persegueix aquest decret llei és que el model sota el que ho fem sigui un model distribuït, és a dir, energia distribuïda i no centralitzada com tenim ara, i molt participativa, és a dir, que no sigui extractiva. Què vull dir amb això?
A veure, si no m'ha dit, traduïm-ho això que m'ha dit perquè ho entenguem tots, a veure.
Mira, perquè ho entenguem tots. De fet, ja el propi títol del decret llei que s'ha aprovat és d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.
Sí.
Aquest és el nom. Per tant, aquests dos conceptes són importants. Quina és la gran diferència? Doncs mireu, els recursos energètics que ens han portat fins aquí on som, és a dir, combustibles fòssils, l'urani, tots ells són combustibles molt centralitzats. Què vull dir amb això? Que requereixen, estan, diguem-ne, els propis recursos estan concentrats en determinats llocs del planeta Terra,
sí,
i que requereixen d'unes inversions elevadíssimes per extreure'ls, refinar-los, tractar-los i després transportar-los allà on els acabarem transformant una altra vegada per acabar-los consumint, no? Aquest model que és necessari per la tipologia de combustible fòssil, no ho és en absolut per les renovables, on de sol, vent i aigua, potser en menys mesura, en tenim absolutament arreu de la geografia del planeta. I, per tant, les escales que es poden produir i com podem utilitzar aquesta energia és molt diferent. És a dir, a ningú de nosaltres s'imagina ser propietari d'una central nuclear ni d'una mina de carbó. Però, en canvi, tots nosaltres podem ser propietaris d'una generació solar en el nostre sostre o de tenir un emmagatzematge d'energia elèctrica. Tots ho podem ser, eh? I, a més, tot això són tecnologies molt digitals. Les renovables com a tal, tota aquesta nova tecnologia que apareix, tota va associada a digitalització. Tota ella, eh? Tota ella es pot mesurar exactament què es produeix, a on es consumeix, com es deriva cap al sistema, es pot compartir entre nosaltres perquè podem saber exactament què està generant un i què està consumint l'altre i som veïns els que ho fem. Tot això en el model fòssil no existia. I, per tant, en el moment de plantejar-nos com transitem cap a les renovables, ho podem fer sota la visió idèntica al model fòssil, és a dir, amb grans plantes de producció que es connecten a on? A les mateixes línies elèctriques que es connectaven, que es connecten les centrals nuclears, els cicles combinats que van amb gas, les centrals tèrmiques que van amb carbó, però en lloc de connectar-hi aquestes plantes i connectem les renovables, o ho podem fer amb plantes molt més petites distribuïdes arreu on les seves inversions no tenen res a veure pel propi tamany i, per tant, és la pròpia ciutadania, les pròpies empreses del país, de Catalunya, que poden invertir en aquestes tecnologies i, per tant, apropiar-se d'alguna manera de l'energia.
Clar, amb el
plantejament. Aquest és el model distribuït i participat. L'altre és l'extractiu en versió renovable.
Clar.
Per tant, hem de saber cap a quin camí dels dos volem anar. I el que aprovem amb aquest decret llei és un camí que no té ambigüetats, eh?
No, clar, anem cap aquí, en aquest sentit, clar, aquí d'entrada hi poden jugar, evidentment, no? Posava aquest exemple, diguem-ne, del terrat d'un propi edifici, és a dir, les comunitats de veïns hi poden començar a jugar un paper fonamental en determinada alimentació de blocs de les nostres ciutats, per exemple, però suposa també un repte des del punt de vista del territori per la implantació de nous parcs eòlics o de nous parcs fotovoltaics que potser entenc pel model que està plantejant, que no tenen per què ser extensius, però que sí, en canvi, començaran a ocupar molts llocs del territori on fins ara mai hi ha hagut cap tipus de planta de producció energètica, ni tèrmica, ni nuclear, ni hidràulica, ni de cap tipus, no? I que ara Vostè sap que hi ha aquest moviment, no? En anglès, el NIMBY, no? Not in my backyard, no? En diuen, és a dir, sí, però no a casa meva, per entendre'ns, no? I aquí hi ha una assignatura pendent amb el territori i pedagogia que s'ha de començar a fer.
Hi ha una assignatura pendent, efectivament, però fixeu-vos que abans ho comentava, fins ara el carbó, l'urani, el petroli i el gas l'hem anat a buscar a països tercers. Ara la captació del sol i del vent ho hem de fer a casa nostra perquè tenim aquest recurs, és el primer cop que tenim recurs, pràcticament. I el que tenen aquestes energies renovables és que ocupen molt d'espai, és a dir, són molt disperses i requereixen molt d'espai per ser captades. Ara bé, aquest espai que requereixen per ser captades el podem concentrar en grans instal·lacions en les quals, insisteixo, només hi podran invertir aquells que tenen grans accessos a fons d'inversió que els hi permeti fer, o podem fer amb instal·lacions no en sostres, cuidado, amb parcs solars i parcs eòlics a terra, també. No, no només en sostres, a terra també. La diferència és que en podem fer molts i connectats a la xarxa de distribució. La xarxa de distribució, perquè ens entenguem, és aquella xarxa elèctrica que passa molt a prop de casa nostra, que és relativament petita, i que ens connecta a tots. Tenim 37.000 quilòmetres a Catalunya d'aquesta xarxa. O ho podem fer en parcs, també a terra, però molt més grans i connectats a la xarxa de transport. Són aquestes famoses línies de molt alta tensió que ara últimament també les tenim damunt la taula, que ja venen des del sector privat, entren des d'Aragó, ens atreveixen, es connecten aquí a Vegas, és a dir, un despropòsit, ja us ho dic ara. Entre aquests dos models hi ha el del mig, és aquest model en què podem iniciar el nostre camí. Ja sé que sembla un model molt naïf, molt de que la gent del Nimbay ens diu hem d'anar cap a aquest model més distribuït, però escolteu, és el model d'Alemanya. I Alemanya té 5 vegades més generació renovable que l'estat espanyol.
Però jo li demano com ho fem.
Per d'Alemanya, el que estic dient.
Sí. No, d'aquesta dada aquí en el programa n'hem estat parlant les darreres setmanes i encara a tots ens sembla sorprenent que hi hagi aquesta diferència. Però clar, jo el que em pregunto és com convèncer el territori per poder començar a instal·lar parcs eòlics, perquè vostè sap que cada vegada que es planteja aquí s'han d'instal·lar molins en un país que viu del turisme i del paisatge, molt d'ell, les reticències són molt grans, amb les fotovoltaiques també, quan s'ha hagut de passar un amat, vostè ho sap també, és a dir, hi ha una part del territori, per entendre'ns, si tu traces una diagonal de Barcelona en amunt, cap a la dreta, la implantació de punts de producció d'energia és molt escassa comparada amb el sud, no? Tenim un sud que diu... Ja en tenim prou, i un nord que diu no en volem pas, no? Però clar, vull dir, el model que planteja aquest decret implica per fer-ne, tant avall com amunt.
Sí, implica fer-ne perquè necessitem transitar cap a les renovables, sens dubte. Fixeu-vos que la paraula com convencem a mi és la que menys m'agrada, perquè el concepte convèncer pot portar de forma implícita un engany. És a dir, t'he de convèncer sí o sí. No. No t'he de convèncer sí o sí, sinó t'he d'explicar les coses perquè vegis les oportunitats que hi tenim. I tu m'has de dir a mi com ho hem de fer perquè tu et sentis que aquest model t'agrada. Per exemple, un model de renovables que deixi beneficis socials i econòmics en el territori sempre serà molt més ben acceptat que un model que ve un senyor carregat de calés, perdoneu-me que us ho digui així, arriba allà al territori i diu, i jo això m'ho agafo. Penseu que les energies renovables estan declarades d'utilitat pública. Què vol dir d'utilitat pública? Doncs que l'administració pot expropiar en el propietari dels terrenys per donar aquests terrenys a un tercer per fer una altra activitat econòmica. Vol dir això, Està declarat d'utilitat pública. Com us podeu imaginar, aquesta és una eina que a mi m'agrada zero, perquè ho és tot menys democràtica. Però aquesta eina la tenim amb una llei, amb la llei del sector elèctric.
Però aquesta llei no seria el millor camí per convèncer ningú que és bo aquest tipus d'energia.
Aquesta és la llei que serveix per fer enfadar encara més el territori i permeteu-me que ho digui amb raó. Per tant, res de nimbai, amb raó. Amb raó que s'enfadin quan la manera d'accedir-hi amb aquest nou model renovable passa per aquest camí. No és aquest el camí. El camí, insisteixo, és que tots aquells projectes que es vulguin implantar en el territori que requereixen d'utilitzar els seus terrenys i que els generaran un impacte, perquè no ens enganyem, tant l'energia solar com l'eòlica visualment canvien aquell entorn que nosaltres hem tingut sempre. Per tant, com que això succeirà, el que necessitem és implicar al màxim aquell territori, que vegin que hi ha beneficis socials i econòmics. Com fer això? Escolteu, insisteixo en el model d'Alemanya. Comencem a copiar. És a dir, és que no cal inventar ni la sopa d'all ni anar a descobrir Amèrica. diguem-ne, un país no gaire llunyà que va veure com era la ciutadania la que s'implicava per tirar endavant les renovables, atès que en aquells moments les grans empreses no en volien saber res. Doncs ho va fer la ciutadania. Aquí les grans empreses tampoc en van voler saber res, però la ciutadania tampoc ho va fer. Ara les grans empreses sí que ho volen fer, ja. A veure, no sé si ben bé és per motius climàtics, possiblement també és per motius econòmics, perquè en aquests moments les tecnologies més econòmiques per generar electricitat ja no són el carbó, ni el gas, ni la nuclear, sinó que són el sol i el vent. Clar. Per tant, aquí hi ha també un concepte econòmic. Però som encara, tenim encara l'oportunitat, la ciutadania i les empreses d'aquest país, de dir, nosaltres també volem ser en aquest model.
Depenem massa d'aquestes grans empreses distribuïdores? Ho dic perquè ara estem en un moment segurament crític, no? Des del punt de vista del preu al qual estem pagant, del qual estem pagant l'energia.
Clar, fixeu-vos que... Fixeu-vos si en depenem massa, que el debat, que no sé si serà a Glasgow, però que crec que darrere fons hi serà, és que estem intentant tirar endavant una transició energètica que als ulls de la ciutadania és tremendament antipàtica, molt antipàtica. Per què dic que és una transició energètica molt antipàtica? Fixeu-vos, els preus de la llum, mai havíem arribat a 260 euros al megawatt hora, mai. La nostra mitjana, quan era més cara, estava al voltant dels 50-60, 260,
Sí, sí.
L'altre, amb això que estàvem parlant ara, amb aquest debat que de cop i volta venen en tromba a casa nostra i ens ho volen ocupar tot i ni ens pregunten i ens diuen és que si no ho acceptes demanaré a l'administració que m'ho declari d'utilitat pública. És a dir, això és tremendament antipàtic. Així no farem una transició energètica. La transició energètica ha de ser amable, ha de ser, fins i tot permeteu-me que utilitzi un concepte, sexy de cara a la ciutadania. Ha de ser engrescador, que veiem que això ens agrada, que hi podem ser, que podem... i per tant pot ser participativa aquest concepte, que deia, extractiva o participativa.
Clar, és que jo estava pensant, no, quan ara vostè feia aquesta reflexió, no ho sé, doncs, per exemple, la gent del Pallars, no, que no fa tantes setmanes, una qüestió encara no de mesos, no, es trobaven amb una dicotomia que era... mira, és que podeu triar, no?, entre la implantació d'un macroparc de plantes fotovoltaiques o que us entri per Isona un amat provinent de l'Aragó, que, per cert, el que portarà és energia feta amb fotovoltaiques. És a dir, la fotovoltaica estarà a l'Aragó, però vosaltres us passarà per aquí una línia de molt alta tensió, diguem-ne, no? I aleshores hi ha aquestes situacions en què, home, evidentment, no ajuden gaire, no?, a que un territori concret senti cap mena d'atractiu per aquestes renovables,
no? Però això ja esteu veient que no estem fent el model adequat.
No, clar.
El debat l'estem posant damunt la taula si l'energia ens ve d'Aragó o no ens ve d'Aragó. Escolteu, no passa res que l'energia ens ve d'Aragó. De fet, ara ja ens en ve també d'energia d'Aragó, com també ens en ve de França, ens en ve molta
sí,
de França.
Sí, sí.
I nosaltres a vegades anem a Aragó...
No li plantejava per Aragó, li deia en el sentit d'un territori que ha de triar, diguem-ne, entre grans línies elèctriques o planta fotovoltaica, diguem-ne, no? Però que en qualsevol cas el que segur que entre cap i coll el que té és un impacte paisatgístic, diguem-ne.
És claríssim, no? Llavors, té una tercera tria, que territori. Aquest territori té la tria de que part d'aquesta energia que se farà en el seu territori, perquè en el cas del Pallars Jussà, doncs tenen grans extensions de terrenys, igual que li passa a la Noguera, tenen una radiació solar elevada i per tant, diguem-ne, ho poden tenir més fàcil que una ciutat com Barcelona per generar energia solar. Però la pregunta és, aquesta energia solar que generarem en el Pallars Jussà, perquè nosaltres tenim el recurs i tenim el territori per fer-ho, necessàriament ha de ser exclusivament de grans fonts d'inversió que diuen que o caixa o faixa es fa aquí a casa teva, o també pot ser de la gent del Pallars Jussà. Aquest és el tema. Fixa't que m'has posat una comarca que no és menor. El Pallars Jussà és on comença l'electrificació de Catalunya en el segle passat.
Sí, sí.
És on comença, diguem-ne, és on Pearson té la idea a través de Montanyà de que, escolteu, allà als Pirineus tenim aigua, es poden fer grans embassaments i portar l'energia elèctrica a la gran ciutat. Allà comença aquest model centralitzat, grans plantes llunyanes que portaran l'energia cap a la ciutat de Barcelona i la metròpolis. Això va generar un despoblament de la població perquè totes les fàbriques que abans estaven properes al riu per utilitzar la força de l'aigua del riu se'n van anar cap a la gran ciutat. Aquest és el model que hem de replicar ara que ve un recurs energètic és completament distribuït amb una tecnologia que ens ho permet fer diferent. Hem de copiar aquest model del segle XIX/XX, és a dir, insisteixo, és l'electrificació de Catalunya, o ho podem fer diferent? Fixeu-vos que replicar el model del segle passat, a la gent del Pallars el tenen molt present, jo crec, com a mínim la gent més gran. quan a Barcelona ja arribava l'electricitat que venia de les centrals hidroelèctriques de Cabdella o de Terradets, de Camarasa, quan aquí ja començaven a utilitzar l'electricitat tothom, allà van tardar més de 23 anys en tenir electricitat molts d'aquells municipis. No podem replicar aquest model. Més és que la tecnologia ens ho permet fer diferent. I, per tant, hem de tenir informada la gent i dir-los hi ha una tercera manera de fer aquest model, que no és aquesta que et diuen o fem grans parcs aquí o les línies ja venen d'Aragó, hi ha una tercera. Aquí hem de fer parcs de renovables perquè sabem que tenim el recurs energètic, perquè sabem que tenim terreny, perquè sabem que tenim línies elèctriques on podrem posar l'energia i transportar-la i distribuir-la, però volem que en aquests projectes en formi part la ciutadania del territori, que és una mica el que es deia del model alemany. És la pròpia gent qui inverteix en projectes no tan grans, evidentment, en projectes més petits, en pot fer més. I per tant, els beneficis socials i econòmics d'aquell projecte seran també per la ciutadania.
Serà una energia I això, més barata?
A mi això es convença.
Serà una energia també més barata? Ho dic perquè, clar,
segurament... Si més no tindràs el control, fixa't, abans m'has preguntat sobre el control de l'energia.
Sí.
Mireu, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que perquè ens entenguem és l'organisme regulador, perquè l'electricitat és un sistema regulat que, per tant, fixa unes regles, en aquestes grans empreses els diu empreses dominantes en el sector o condominio de poder. Els hi posa així, escrit, és a dir, ja ho diu tot el concepte. Són empreses que tenen el 85% de la generació energètica. Són empreses que tenen el 85% de la comercialització i que tenen el 100% de les xarxes de transport i distribució. Ja es veu que tenen un domini tan gros que si les renovables també les posem dins d'aquest gran domini, seran renovables, però al final el preu doncs serà el que vulguin que sigui. Si aquestes renovables són, diguem-ne, de propietat de la ciutadania, el preu serà aquell que surt de la inversió de la tecnologia.
Per tant, una de les claus serà controlar qui està construint, no?, aquests futurs parcs fotovoltaics.
Ho dic perquè
fer-los requerirà inversió i, home, entre vostè clar. I jo, sap que un dels grans patrocinadors d'aquesta cimera COP26 és una gran elèctrica.
Clar que requerirà d'inversions, però, mireu, quan tenim eines, cada cop hi ha més bancs que també estan disposats a fer que el model sigui diferent. A Catalunya tenim una banca pública, l'Institut Català de Finances, també ha de poder jugar, no?, a fer aquest model diferent.
Creu que ha de ser un element fonamental per ajudar al finançament d'aquesta implantació d'energia renovable a Catalunya?
I tant. És que, mireu, estem en un moment de refundació de Catalunya, però no només de Catalunya, d'arreu, perquè transitar de les fòssils a les renovables és fer una revolució industrial. És així, I no n'hem fet gaires, de revolucions industrials. De fet, ningú dels que estem aquí n'ha viscut cap encara. O sigui, la grossa la veurem ara. Per tant, és molt important cap a on es canalitza l'acció pública. Abans us parlava de l'època de Pearson i l'electrificació de Catalunya, però hi ha una època no gaire llunyana, de fet molt propera en el temps en aquell moment, que és l'època de la Mancomunitat Catalana, on en el món del sector agrari, en un moment, diguem-ne, econòmicament molt desfavorable per Catalunya, es comença a organitzar amb cooperatives agroalimentàries. És la pròpia Mancomunitat qui promou, a través de la construcció de les catedrals del vi, dels cellers d'oli, que tot això es comenci a dinamitzar i canvia el model. I canvia el model, un model que, per cert, encara perdura molt actualment, no? És a dir, davant del repte que tenen en aquell moment, s'implica l'administració, s'implica el govern, ho explica tothom i la gent s'engresca i participa. És el que necessitem ara, que la gent s'engresca i participi. El no, per què no, costarà molt, perquè efectivament aquests territoris que tenen el recurs i tenen el terreny i a més tenen xarxes elèctriques, diguem-ne, són molt atractius per anar-hi a fer grans projectes. Com que el terreny és finit, i és propietat d'ells, és propietat de la gent que viu allà.
És compatible l'energia renovable, l'energia verda, és compatible amb un baix impacte paisatgístic? Perquè segurament aquesta és la gran preocupació, no? És a dir, com a mínim a nivell discursiu, sempre s'ha dit, no? Això no es pot tocar perquè faria malbé el paisatge, no? O instal·lar aquí molins de vent ens esgarrarà aquest paisatge, o el mateix en fotovoltaica. I aleshores, clar... aquí hi ha segurament un dels cavalls de batalla importants, no?
Mireu, el paisatge canviarà. Això no en tinguem cap dubte. Jo tot això que estava explicant, si el model és distribuït i participat com és centralitzat i extractiu, el paisatge canvia en tots els casos. Perquè els aerogeneradors, doncs, són màquines grans i verticals i que arriben a tenir 250 metres d'alçada i les plantes fotovoltaiques ocupen grans extensions de terrenys. Clar. Per tant, el paisatge, sens dubte, canviarà.
I una pregunta. Certament, és necessari també construir algun tipus de, per entendre'ns, no sé si és la paraula, però com que és la que hem fet servir fins ara, de mats per traslladar l'energia de totes aquestes, jo m'imagino, no? Catalunya, d'acord, ens canvia el paisatge i comencem a posar parcs eòlics i fotovoltaics allà on podem. Es genera aquesta energia. Aquesta energia al final ha d'acabar baixant, per exemple, cap a les grans ciutats, com seria el cas de Barcelona o la resta de capitals catalanes. Per tant, quan parlem d'impacte paisatgístic, no és només parc eòlic, parc fotovoltaic, sinó també línies per transportar tot això que tindran impacte visual? És això el que hem d'imaginar?
Sí, però ens ho hem d'imaginar una mica diferent. Penseu que he parlat del model distribuït i 37.000 quilòmetres de xarxa que ja tenim de distribució. A veure, perquè es feu una idea d'aquestes mats que comentaves, a Catalunya no arribem a 4.000 quilòmetres. Uh-huh. I amb tot això hem arribat fins on hem arribat. En calen moltes més d'aquestes que ja tenim 4.000 quilòmetres? Mireu, no. Per què? Perquè les mats sí que són necessàries. Jo he parlat d'un model tota l'estona molt distribuït en el territori que permet que l'energia que es consumeix en aquell territori pràcticament sigui totalment de quilòmetre zero, però certament Catalunya vol ser industrial i, per tant, tindrà zones de molt elevat consum, zones molt industrial, pròpia metròpolis de Barcelona, que evidentment no podran fer-se la seva energia i, per tant, els hi ha de venir de més lluny. Aquí és on té sentit utilitzar aquestes línies de molt alta tensió. Quan hem de portar aquesta energia de llocs més llunyans cap a zones que tenen una gran demanda i que, per tant, haurem de ser solidaris i portar-los l'energia. Aquí té tot el sentit. El que no té sentit és que tots els projectes que aterren a Catalunya tinguin com a obsessió anar-se a penjar en aquestes línies de molt alta tensió. És el que ens trobem avui. Us he de dir que pràcticament el 90% dels projectes de renovables que tenim en aquests moments damunt la taula es volen connectar a la molt alta tensió. En aquests 4.000 quilòmetres no volen per res els 37.000 quilòmetres de xarxa de distribució, que és on estem tots interconnectats i on es produeix aquesta transició energètica de veritat.
Ah, perquè es busca el benefici, tant, es busca el gran benefici, per entendre'ns, no? I més aquest benefici tant, industrial que no el domèstic, no?
Bueno, no només, sinó que ja per definició nosaltres anem a projectes molt grossos i per tant la xarxa de distribució no ens hi cap. De fet, està succeint un fenomen preocupant, que aquesta xarxa de distribució on hi hem d'anar a col·locar tota aquesta tecnologia distribuïda, ja no hi cap. No hi cap perquè aquestes xarxes han quedat bloquejades perquè s'utilitzen per anar a tensions més elevades, no? Fixeu-vos el contrasentit, és a dir, estem parlant de que volem anar a un model distribuït i resulta que la xarxa distribuïda només s'utilitza de pas per tirar cap a la xarxa de molt alta tensió i queda bloquejada. Per tant, el territori, és que fixeu-vos el gran contrasentit. En aquests moments, tot Lleida, ull amb la dada que estic dient, totes les subestacions de Lleida i bona part de les de Tarragona, ja no hi ha cap res. Això sabeu què vol dir? Que ni un autoconsum que es pugui posar en una nau industrial que vulgui l'energia que li sobra la vulgui posar a la xarxa, no pot, ja no hi ha cap. Estem aquí, És a dir, n'hem de ser molt conscients
saturats.
D'on hem arribat, Sí, saturats no de projectes reals, sinó
no,
de...
No, dic la línia, és a dir, la capacitat, sí. La capacitat que té el sistema de...
Sí, però sobre el paper només,
Clar.
Això vull deixar-ho clar, és a dir, hi ha tants projectes que han demanat que volen connectar-se i els hi han donat els permisos, que aquells que, diguem-ne, s'articulen possiblement més lentament perquè són més petits, s'han de gestar millor, s'ha de mirar com es financien, no? Quan arriben, ja no cal. El tema. Per això dius, el del Nimbai s'ha d'explicar bé. S'ha d'explicar bé. I el de dir que els hem de convèncer no m'agrada el concepte. Ho hem de fer diferent. I atreure'ls i que ells s'impliquin i que els ajudem a que puguin invertir en aquests projectes. I deixa'm que expliqui una mesura que està en el decret llei, que ningú en parla i per mi és una de les millors.
Sí. Quina?
Fixeu-vos, ara qualsevol projecte que es vulgui tirar endavant necessita tenir unes garanties, unes fiances. Unes fiances que són les que es paguen per demanar el punt que em connectaré de la xarxa elèctrica. Aquestes fiances són molt elevades de preu i això es fa perquè no hi hagi especulació. Aquestes fiances són de 40.000 euros cada megawatt. És a dir, un projecte dels que ens agraden, que són d'uns 5 megawatts, unes 7 hectàrees de terra, perquè ens entenguem, doncs els hi suposa que aquells ciutadans que hi volen invertir, abans de començar a fer res, necessiten 200.000 euros de fiances per començar. El que hem fet amb aquest decret llei és que això ho eliminem. Això ho necessitaràs, però no per començar, ho necessitaràs al final de tot, quan ja pràcticament t'autoritzi el projecte, aleshores hauràs de posar la fiança. Per tant, diguem, has tingut temps per buscar complicitats en el territori, per buscar més socis que vulguin ser-hi, però no hi ha d'entrada.
Sí, perquè, perquè els diners no siguin un fre a poder-ho executar.
Exactament.
Per exemple,
Pensa que aquests diners pels grans projectes els hi és ben igual, perquè per ells al final són avals bancaris i s'ha acabat. El que és un fre, no és que sigui un fre, és que és una barrera insalvable, és pels projectes petits. Per tant, hem fet aquí una mesura que aplica a tots, però que amb uns, els grans, no els hi fa ni fred ni calor, però que amb els petits els hi permet viure, eh? Els hi permet iniciar el camí que fins ara no podien ni iniciar. I aquesta mesura està, en el decret llei.
Una darrera pregunta, només per saber quant de temps tindrem encara, quant de temps conviuran a Catalunya aquesta evolució cap a les renovables que vol fomentar aquest decret i la vida útil de les nuclears que tenim a casa nostra, no? Que segurament acabarà sent el major contrasentit paisatgístic, no? que podrem tenir i en el paisatge, diguem-ne, l'impacte serà més llarg que la vida útil que puguin tenir des d'un punt de vista energètic, però de quan estaríem parlant ara per deixar d'utilitzar les nuclears a Catalunya, que estem 2035, si no recordo malament, crec que era l'última dada que s'havia plantejat. No sé si aquesta ja va camí de ser la definitiva, la bona o...
No tinc la bola de vidre, ja us ho diré ara. És a dir, a veure, en aquests moments el que hi ha damunt de la taula és un pacto de caballeros, deixeu-me que us ho digui així, perquè no està en cap llei ni en cap real decreto ley, perquè l'Estat no para de fer lleis i, en canvi, això no ho ha posat mai escrit en una llei. Per tant, és un pacte i punt. Entre les grans elèctriques propietàries de les centrals nuclears, a Catalunya tenim tres grups de centrals nuclears, dos a Escó i una a Vandellòs, on la propietat és fonamentalment d'Endesa i una petita part de les dues centrals d'Escó és també d'Iberdrola, però fonamentalment és d'Endesa. Aleshores, hi ha un pacte amb elles de tancament on va des del 2030 fins al 2035. La primera d'elles seria Escó 1, la segona Escó 2 i el 35 seria Vandellòs 2. Bé, això no està escrit enlloc. Per tant, això serà o no serà? Jo us ben asseguro que no hi posaré les mans al foc sobre si això serà o no serà. I per què us ho dic que no hi posaré les mans al foc? Perquè en aquesta cimera de Glasgow, si escoltem bé el que ens diran molts mandataris, escoltarem molt i molt un concepte, que és descarbonització. L'energia nuclear està inclosa en el concepte de descarbonització. Fins a tal punt que la Unió Europea ha acceptat que quan parla d'inversions verdes, la nuclear també sigui una inversió verda. Això, aquests darrers dies hem sentit molt el president Macron que parlava.
Això és pervertir el concepte, no?, d'alguna manera, o no?
Jo només dic que la gent estigui alerta i escolti. No, que la gent estigui alerta i escolti i veurà com això sona molt, aquesta cançó. Ve molta força un altre cop la nuclear, és així, ve molta força. Llavors, damunt la taula, en aquests moments, hi ha dos tipus de model de la nuclear. Allargar la vida de les existents, que òbviament és molt més senzill que construir-ne una de nova, i construir-ne unes de noves, que ara, a més, ja parlen de reactors més petits, que és el model aquest francès. Però dins Europa hi ha un gran debat sobre això. Aquí tindríem França, per exemple, Suïssa, que van molt a favor de mantenir la nuclear, Suècia també, i després el Regne Unit també, després hi ha altres països, com ara ha estat el posicionament d'Espanya, doncs, i evidentment Alemanya, que diuen de que no, de que es tanquin. En el cas d'Alemanya és evident que es tancaran, perquè de fet es tanquen ja l'any vinent, la totalitat dels grups nuclears que els queden, però en el cas de l'Estat espanyol no és així. I en el cas de Catalunya, possiblement és el cas més paradigmàtic, perquè dels 7 grups de centrals nuclears que hi ha a l'Estat espanyol, 3 són a Catalunya. És a dir, tenim...
Estem parlant d'unes nuclears que quan arribi 2030-2035 portaran ja 40-45 anys funcionant.
Sí, però fixis que en aquests moments estem veient com en Estats Units ja hi ha moltíssimes de les centrals que els han allargat la vida fins als 60 anys i d'altres fins als 80, eh? Per tant, jo no tinc la bola de vidre, eh? No hi posaré les mans al foc, no sé el que succeirà. Jo només sé que els tambors però nuclears sonen fortíssims. Això sí que ho sé. I si estem alerta al que escoltarem a la cimera de Glasgow, veurem que contínuament aquest concepte de descarbonització, com aquell que no diu res, incorpora la nuclear. I m'atreviria a dir que també incorpora el gas natural.
Doncs ens hi fixarem.
Incorporaria dir que també l'incorpora. I clar, dius al final, dius bé, doncs si aquí no hem de tocar el gas natural perquè li diuen energia de transició, no hem de tocar la nuclear perquè li diuen que és energia descarbonitzada. Doncs doncs,
que ens queda la, que ens queda fer, la tèrmica, no? Ens queda la tèrmica i ja està. Jo, sí. A mi em sona una mica a allò, com ho diuen allò, canviem-ho tot perquè res canviï.
Per no canviar res, exactament.
Canviem-ho tot i que res acabi canviant.
Com canviar-ho tot perquè res canviï? I què és el que està succeint? Que fins i tot les renovables que estem posant, i en posarem moltes, estan sota el mateix model que la nuclear o que les tèrmiques, un model gran, model que va a la molt alta tensió, model que requereix d'unes inversions elevadíssimes perquè els projectes són molt grans i, per tant, només hi poden arribar doncs, les grans empreses i els grans fons d'inversió. Per tant, canviem-ho tot per no canviar res. I per això aquest decret llei que hem aprovat no és només una modificació del decret llei actual, sinó que el títol ho diu tot, renovables distribuïdes i participades. A més, fem una cosa. En la llei de canvi climàtic la modifiquem i posem objectius d'energia distribuïda i participada. És a dir, de tot això que hem de fer de cara al 2030, com a mínim el 30% ha de ser sota aquest principi. Com a mínim el 30%. Fixeu-vos que quan no hi ha objectius, tampoc hi ha mesures per assolir-los. A vegades hi ha objectius i tampoc els aconseguim, Però si no hi són,
segur que no, exacte, aleshores segur que no hi seran.
Per tant, hem posat objectius, Un 30% de tot el que hem de fer renovable ha de ser sota aquest model distribuït i participat. I això té un risc polític elevadíssim, Perquè partim de que això no ho hem fet mai,
Doncs veurem com evoluciona tot plegat i, evidentment, quina serà finalment la implicació d'un territori que és fonamental per arribar-ho a aconseguir. L'Assumpta Ferran és la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.